Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha dit avui que no són moments fàcils i ha assegurat que sempre la policia catalana ha treballat amb lleialtat al govern i a l'autoritat judicial, diguin el que diguin. Així ho ha expressat després de ser ovacionat per un centenar d'agents uniformats, quadres intermedis i funcionaris que li han mostrat el seu suport després de declarar ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional que el va deixar en llibertat amb mesures cautelars. I mentrestant, la defensa de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, respectivament, recorreran davant de la sala penal de l'Audiència Nacional la decisió presa ahir per la jutge Carmen Lamela d'enviar-los a la presó. I al Congrés dels Diputats, avui els escons d'Esquerra han quedat buits en el ple d'avui. Els diputats republicans no han assistit a la sessió, tal com havien anunciat en el compte de Twitter del partit. També us expliquem que el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional la llei del referèndum aprovada pel Parlament de Catalunya, que estava suspesa cautelarment arran del recurs presentat pel govern espanyol. La sentència ha estat aprovada per unanimitat. I el govern català respondrà dijous, segons han dit aquest migdia Jordi Turull i Raül Romeva, sense moure's del mateix camí, adreçant-se a la Moncloa, que feia un requeriment per tornar a la legalitat, així ho expressava, abans de dijous a les 10 del matí. I també us comentem que un avió de l'Exèrcit de l'Aire espanyol s'ha estavellat avui a prop de la base militar de Torrejón de Ardoz, a Madrid. Poca estona després de l'accident, la presidenta madrilenya Cristina Cifuentes ha explicat que el pilot ha mort en l'accident. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns instants, el mirador de l'actualitat.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
On tu vas, jo hi vaig. On tu vius, jo hi visc. Quan tu et mous, jo em moc.
Ràdio Estel, Catalunya Cristiana, el Club Més Amics i la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona us proposen una experiència única de música i fe. El divendres 21 a 8:45 del vespre al Teatre de Sarrià, primer concert de worship.cat. El grup de música de lloança en català salta per primer cop de YouTube als escenaris. Entrada ja a la venda al mateix Teatre de Sarrià i a la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona. 5 euros amb consumició inclosa. Divendres 21 a 8:45 del vespre, vine a viure el primer concert en directe de worship.cat. Vine a cantar amb nosaltres.
Conec, jo t'estimaré.
Avança't el Nadal amb un viatge meravellós. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics. Visitarem el Santuari de Sant Francesc d'Assís de Greccio, el Centre Històric de Rieti i els santuaris de Fonte Colombo i la Floresta, entre d'altres. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 4 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem reflexionar avui sobre el diàleg i les possibles mediacions per solucionar el conflicte entre el que és la Catalunya que vol decidir en solitari sobre la seva independència i la que creu, també molts ciutadans representats, en la sobirania espanyola d'acord amb la Constitució. En altres paraules, els qui són d'una banda i d'una altra dins el xoc que es produeix entre el govern català i la seva majoria parlamentària i el govern espanyol amb la seva en l'àmbit estatal. La divisió entre els ciutadans és un fet, amb els matisos que es vulguin posar a l'hora d'analitzar-lo, i el paper dels espanyols en general, més enllà del que és la realitat de Catalunya, juguen un paper també, una missió fonamental en aquesta etapa decisiva de la situació que estem vivint. Recordem que ahir entraven a la presó, per ordre de la jutge Carmen Lamela de l'Audiència Nacional, els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, un fet que ha provocat una important reacció social en les últimes hores i també, lògicament, política. Ens preguntem com podria ser aquest possible diàleg, si és que encara és viable en els moments de tensió que vivim, i quina ajuda o quina mediació s'hi podria acceptar des de les dues parts. Amb aquests paràmetres, comentem avui l'actualitat. I us fem la pregunta del dia, com sempre, a través de radioestel.cat. Amics oients, la pregunta és aquesta. Esteu d'acord amb l'última resposta escrita de Puigdemont a Rajoy? Podeu respondre entre tres opcions. La primera, sí, és la millor manera de mantenir l'oferta de diàleg. També podeu dir no, l'únic que es podia dir és sí a la independència. O també podeu dir no, hauria d'haver dit que no va declarar la independència. Podeu respondre per una d'aquestes tres opcions o enviar-nos, si ho preferiu, els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Ens acompanyen avui a l'estudi 1 de Ràdio Estel Eugeni Gay, advocat i exvicepresident del Tribunal Constitucional. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver acceptat la invitació avui.
Molt bé. Molt bé. Ha arribat molt justos perquè hi havia aquí un bus enorme.
Hi havia un bus, no? Però ha arribat bé.
De l'estació.
Suficient, sí. A més, en aquests dies convulsos o amb el ritme habitual del trànsit, que de vegades també ho provoca de forma natural, passen aquestes coses. Saludem també Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i germà marista. Bona tarda.
Bona tarda.
També ens acompanya avui Sixto Cadenes, que és gestor de l'Administració de Justícia i membre de Societat Civil Catalana. Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
I també saludem Alexander Golovin, que és analista polític i membre del grup Catalans Lliures. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, tenim la notícia de les últimes hores, la més important, l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, un fet que no deixa indiferent ningú. Potser els proposo en una primera roda que comentin com quina impressió tenen, si és que volen comentar, perquè de vegades comentar les decisions judicials, i més encara els que són més de l'àmbit de la judicatura, prefereixen no fer-ho. Senyor Gay, vol començar vostè, o senyor Cadenes, o els altres, si volen. Com a ciutadans, prefereixen no comentar-ho, no? En aquest cas, senyor Gay...
Bé...
És una notícia...
Sí, és una notícia. Comentar sempre, dir, una decisió judicial és difícil, més per si no es té el temps suficient i un coneixement perfecte i exhaustiu de quin ha estat la motivació que ha mogut el jutge a prendre la determinació. Però, en qualsevol cas, és una notícia doncs, que, naturalment, sobrepassa els límits del que és habitual, no? I això fa que sigui un tema a comentar. Ara, fer un judici del judici, això no... Bueno, jo crec que no... Jo no l'haig de fer.
Senyor Cadenes...
Bueno, puc afegir moltes coses més, no? Perquè és evident que hi ha un procediment que està obert, que la justícia té el seu funcionament propi. No sé els elements que pugui tindre la jutgessa per a decretar aquesta mesura, que és una mesura...
Cautelar.
Dura, diguéssim. O sigui que penso que els elements que ha tingut per a prendre aquesta decisió doncs, han de ser també rigorosament durs, no? I, per tant, jo crec que, en fi, és un procediment que està obert i que ja veurem a veure com acaba, com termina, no? Que
també admet un recurs...
Però no deixa de ser un procediment judicial, és a dir, és una ordre judicial. Això no és més que si hi ha hagut una presumpta comissió d'un delicte, doncs, evidentment, acabarà el procediment com ha decidit acabar. Però hem d'esperar una mica a veure com s'ha desenvolupat tot el procediment, evidentment.
Ara comentarem el que són les repercussions més enllà de la justícia, i una d'elles és les possibilitats de diàleg, perquè això en això també influeix, sens dubte, una decisió com aquesta. Però vaja, Lluís Serra, per completar la primera roda, i Alexander Golovin.
No sé si les referències que he pogut llegir, per exemple, en un tuit d'un present a la festa del dia 12 d'octubre, es podia dir una crònica d'un empresonament anunciat, perquè ja deien que doncs segurament la setmana que ve caien dos, i potser un tercer. Clar, aleshores dius, bueno, fins a quin punt aquestes coses s'ajuden a entendre que hi ha independència en la justícia. Això per una banda. Per altra, del fet que jo pugui conèixer, realment m'estranya, vull dir, no sé que em diguessin quines lleis hi ha i tot això perquè puguin fer aquesta sentència o empresonament en aquell moment provisional, el que fi, efectivament, no ho entenc. No ho entenc perquè no hi ha hagut una violència d'ells, sempre han anat a favor de la pau en totes les manifestacions absoluta, absolut rebuig a la violència. Aleshores, hi ha una sèrie de coses que no s'entenc, així com entendria altres comportaments que hi ha hagut a la societat. Aquest em sona realment molt estrany.
A mi el que em sembla és, bueno, és una decisió feta a la veneçolana. És a dir, que a ple segle XXI, l'any que estem, que Espanya pugui tornar a haver presos polítics en plena Unió Europea, em sembla indignant. A més,
vostè creu que són presos polítics?
Absolutament, absolutament. És a dir, s'han empresonat una persona sense judici quan encara es pot... Sense judici es poden passar fins a 4 anys a la presó. A mi em sembla...
La presó preventiva, sí.
Però 4 anys els tracten gairebé com terroristes. És a dir, a mi sí, sí. Això em sembla indignant que persones que són líders de la societat civil catalana, que vostè pot estar d'acord o no amb la postura que defensen, però que sempre han organitzat manifestacions pacífiques i mai, mai, mai amb contravalors democràtics.
Potser, arribats a aquest punt, on sorgeixen segur moltes discrepàncies, podríem entrar, si pot ser, a definir breument el que és el delicte de sedició judicialment. Què és el delicte de sedició que s'acusa, sobre el qual s'acusa aquests
dirigents? Més que discrepàncies,
dirigents.
Que no es tracta de discrepàncies, sinó del que es tracta és de, certament, hi ha una certa crònica d'una mort anunciada, veritat? Quan una persona...
Mort en sentit figurat, evidentment.
Quan una persona transgredeix, ve dir, doncs, els límits d'això que està permès, ve dir, i actua contra la legalitat, doncs és lògic que es pensi que hi ha hagut alguna qüestió que no ha anat bé, no? Això passa tant a les institucions, com, ve dir, en l'Estat, com amb les famílies, com a qualsevol relació humana, no? Aleshores, les conseqüències d'allò que un assumeix responsablement han de ser assumides també responsablement. I les regles de joc doncs, són un implícit i, a més, una qüestió que forma part del que és l'enteniment de les persones. No? Ara, el judici no ha existit, és a dir, és una mesura cautelar, és una mesura provisional. La jutge està en període d'instrucció i ella té que atenir-se, segons les proves i la documentació que li arriba i les explicacions de les persones, és a dir, l'obligació de pronunciar-se sobre, sobre aquest cas. Ella ha pres aquesta decisió. Podia haver pres una altra, no? En el cas del major Trapero, doncs, que va anar amb una informació exhaustiva i tota una documentació extraordinària, doncs, de l'interrogatori va dir que no acabava de veure la necessitat de prendre aquest tipus de mesura. En canvi, en aquest cas sí que l'ha tingut, no? Per tant, això a mi em costa jutjar-lo, però sobretot em resulta molt difícil fer afirmacions categòriques com les que m'ha semblat escoltar ara fa un moment, perquè això em sembla una mica més arriscat. Estem en un estat de dret, estem amb el que és la independència dels poders i, sobretot, en la funció de cada un dels poders. I un no pot suplantar els poders dels altres en cap cas.
En qualsevol cas...
I les funcions, és a dir, jo no puc fer de metge, ni puc fer de capellà, ni puc, és a dir, per més convençut que estigui que puc fer-ho, no?
Però... El delicte de sedició comporta una voluntat deliberada de transgredir l'ordre establert, més o menys es podria definir així...
Bueno, jo no parlaria exactament de l'article 544, em sembla que és el que regula aquest delicte, no? Però s'ha d'entendre una qüestió, s'ha dit aquí una cosa que jo crec que és greu, no? Es pot continuar dient això, però, bueno, el senyor Eugeni Gaella ho ha dit molt bé, no? Sí, estem en un estat de dret i estem en una democràcia moderna, eh? No podem comparar-ho amb democràcies com la de venezolana. Ja sé que hi ha un intent persistent i diguéssim, tossut per posar
la democràcia espanyola
com si sigués una democràcia, en fi, d'un altre món. No, la veritat és que no. I, per tant, què ha passat? Jo crec que s'ha de posar tot en un context, no? I, efectivament, s'estan jutjant uns fets d'uns dies concrets, no?, que va ser quan van intentar evitar l'actuació de la policia judicial, en aquest cas
la Guàrdia Civil.
La Guàrdia Civil, que feia aquestes funcions, però a més també a la
el 20 de setembre, concretament.
També al jutjat que estava intentant complimentar una ordre judicial. I això està recollit així en el Codi Penal. Bé, jo crec que podria donar-se la circumstància que també aquesta prisió provisional és precisament per evitar que es torni a fer aquests actes, perquè existeix la possibilitat de que aquesta gent tornessi una vegada més a fer un acte d'aquestes característiques.
Risc de repetir el comportament.
Ni pres polítics, ni democràcia venezolana, ni res de res.
Veure, han quedat que clares les visions.
Diverses coses, és a dir, jo no sé si és normal en una democràcia moderna i en un estat de dret modern que es tanquin pàgines web sense ordres judicials. No sé si és una cosa gaire comuna en democràcies modernes. En segon lloc, parlant de regles de joc, totalment a favor d'establir unes regles de joc perquè són la base d'una democràcia. Però el que no pot ser és que aquestes regles de joc siguin tramposes amb les minories. És a dir, jo entenc que en una democràcia la gràcia està, sobretot en els temps que vivim, que les minories puguin arribar a convertir-se en algun dia en majories. El problema és que els catalans, ni que els 7 milions i mig de catalans votéssim una determinada opció política, sempre serem minoria. Per tant, no tenim l'opció de convertir-nos en majoria en un ens jurídic com és l'espanyol. Per tant, no se'ns pot demanar canviar via les regles de joc i les opcions per canviar el marc jurídic espanyol perquè no podem mai. I després també parlant de presos polítics, és a dir, només per fer-nos una idea, quan els han... encara no hi ha hagut judici, però sí que els han acusat de sedició. I a la llei d'amnistia del 1977, les primeres persones que es podien acollir a aquesta llei ho deia ben clarament, els delictes de rebel·lió i sedició. I llavors aquesta gent es considera pres polític. Per tant, el 1977, quan es va fer aquesta llei d'amnistia, el primer cas que s'acceptava era el delicte de sedició.
Bé, hi ha interpretacions diverses perquè també, certament, més enllà de la dimensió judicial, sobre la qual tampoc agrairia que no ens passéssim els 25 minuts parlant d'això, però si vol fer algun últim apunt sobre aquest fet encara, senyor Germà Lluís Serra, ja ho ha dit tot. En qualsevol cas, el context està tens, hi ha una divisió social, hi ha a Catalunya una situació política molt complexa, amb molta gent, per exemple, que avui demanava la llibertat.
Hi ha una pluralitat. Jo quan ha dit el tema de que ni que ens posessin d'acord els 7 milions i mig de catalans, Déu ens en guard que ens posessin d'acord els 7 milions i mig de
catalans. És que som plurals, no?
Afortunadament mai ho estarem. Vull dir, i seria un símptoma enormement perillós que tots penséssim igual, però tan perillós que, vull dir, que ja ho hem viscut, això, a la història de la humanitat. I aleshores, l'opció política, totes són legítimes, mentre es pugui expressar en democràcia i amb respecte de les minories. I respecte de les minories és en els parlaments. I aquesta llei, per exemple, que van ser aprovades en el Parlament, després, a més, van ser tancades al Parlament, doncs no es van respectar els drets de les minories parlamentàries. I aquest és el problema, que de vegades se'ns fa difícil d'entendre. Jo estic totalment d'acord amb vostè. És imprescindible que hi hagi democràcia. Déu ens en guard que tots els demòcrates penséssim el mateix.
En democràcia, qualsevol ideologia es pot pensar, però també s'ha de poder aplicar. I també em sembla una mica injust i dir que els independentistes som la majoria, no? Vull dir, els independentistes, per definició, som una minoria minoríssima a Espanya.
Sí, això és evident, perquè el context dels 47 milions d'espanyols... Perdó, Germà Lluís Serra, que havia demanat la paraula. Entrem en altres consideracions, sobretot sobre el tema del diàleg i aquest ultimàtum, si es pot dir així, que el govern espanyol ha donat al govern català per a dijous.
Aquí una cosa abans del diàleg, també parlo del diàleg. Sí, sí. Abans del diàleg diria una cosa, que és que ara estem en el moment final, pràcticament. Però per què s'ha arribat aquí? Això, si no ho analitzem a fons, no anirem enlloc. És a dir, hauríem d'anar, sense anar massa lluny, només el 2005, quan ara es diu, es divideix la societat catalana. Però abans es va dividir la societat espanyola entre els espanyols i catalans per dir, critiquem tot l'Estatut de Catalunya i així recollim signatures contra l'Estatut. I fins i tot el mateix Rajoy demanava que el referèndum fos a tot Espanya sobre l'Estatut de Catalunya, cosa inconstitucional, perquè en el fons només ha de ser la pròpia autonomia la que fa el seu referèndum.
Es va fer a Catalunya, el referèndum sí, de ratificació
no, es va fer, sí, però que hi ha un document
sí, sí.
que parlava a favor
circulava
del referèndum.
Circulava aquests dies.
Exacte.
Sí.
I aleshores el diàleg jo aniria a l'esperit que es va viure ahir a la Barcelona Tribuna, que estava a la banda Montserrat.
I vostè va ser-hi.
Efectivament, sí, sí, vaig ser. I va dir una cosa molt clara. Ell, a favor del diàleg, diu, bueno, si venen a Montserrat, primer superem i després ja en parlarem, no? Però una cosa...
molt hospitalària.
Que va dir una cosa molt clara, que és que, efectivament, el que hi ha d'haver és arribar a un acord sense la paraula, sense...
maximalismes,
no, potser no. No. A veure, la paraula va ser molt, molt important. En aquest moment ara no em ve. Que s'havia de... sense humiliacions.
Sense humiliacions, d'acord, sí, sí.
I en aquest moment és el camí que s'està fent. Per exemple, en tres col·lectius s'està fent un atac fora de lloc amb els Mossos, els metges i els mestres.
En qualsevol cas, i en això estaran d'acord també el senyor Gai i el senyor Cadenes, que el problema és polític, en el fons.
Per descomptat.
Sí, cal el diàleg. És,
miri, la política únicament es pot manifestar a través del dret. És a dir, qualsevol manifestació política requereix d'una plasmació jurídica. És a dir, des de la vida quotidiana fins a tot el d'això. I el dret, que obliga a tots, va dir, no pot ser mai un dret que no estigui absolutament consensuat. S'està parlant de l'article 155. L'article 155, vull dir, que va passar en el seu dia a la Comissió Constitucional per al Senat, el grup Entesa pels Catalans, que agrupava pràcticament a tots els partits d'esquerra i catalanistes, més els senadors reals, vull dir, Maurici Serrahima i Sofia Sombert, doncs, amb el seu portaveu, que era el senyor Josep Benet, va fer una proposta, va dir, i ningú pot dubtar de la catalanitat d'aquest grup, i menys del senyor Serrahima o el senyor Benet, en la que sol·licitava que aquest acte de l'article 155, que la Constitució italiana i la Constitució alemana pertanyia directament al govern en el moment en què s'infringís a l'estat de dret, hi hagués un requeriment previ advertint a l'òrgan, en aquest cas concret seria la Generalitat, però podria ser un altre òrgan d'una altra comunitat autònoma, a que reposés la legalitat democràtica. I si no es feia cas, aleshores s'intervindria. Això és el que va dir aquesta proposta, que ja dic, ve d'Entesa dels Catalans, és l'origen d'això. Però, clar, aquí hi ha un tema molt greu, és a dir, que és com es presenta un recurs contra un estatut. Però hi ha un altre anterior. Com és possible que es pot treure de la negociació amb un determinat partit polític per negociar l'estatut? És a dir, se li impedeix en el seu dia al PP que pugui participar. I després es presenta un recurs per part del PP. Això no és fer política, ni dels uns ni dels altres. Això
qui han fallat les dues parts?
No, això és fer una mala política, perquè la política és l'art de la convivència, entre altres qüestions, i no es poten així. I tothom ha de mirar les culpes dels altres, però sobretot les pròpies.
Li agraïm al senyor Gai que ens hagi fet aquest recordatori històric, però això donaria pas a una discussió, no sé si dir bizantina, però que s'allargaria molt, sens dubte, no? Parlant...
Sí, però és molt important.
Bizantina en cap cas.
És molt important.
Bé, disculpi el terme bizantí en termes populars, les discussions que s'allarguen molt.
Sí, però és molt important, perquè això determina que, efectivament, hi ha mantres que se van instal·lant així, com si l'Estatut i el procediment de la redacció d'aquest Estatut, com si el recurs que va fer el Partit Popular al Constitucional no va ser l'únic que va fer el recurs, eh? S'ha de recordar que va haver-hi més actors que van recórrer el Constitucional a l'Estatut. Vull dir, com si això fos l'origen de tot aquest problema que tenim ara. I no és veritat. Podem recordar-lo i podem repetir-lo moltes vegades, però això...
Sí que reconeixerà vostè que és una part de l'origen.
Bueno,
hi ha altres coses.
No, però no posem solament a l'escena d'això, no? Perquè l'acte del Tinell va ser també un acte molt poc democràtic, per no dir el primer acte més antidemocràtic, fou precisament l'expulsió d'un grup polític en la redacció precisament d'una norma tan important com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Okay.
Senyors, en qualsevol cas, avui el tema era sobretot el diàleg, però evidentment entenc que surtin qüestions d'actualitat.
Si anem a exclusions, quan hi va haver el cop del 23F, van excloure la monarquia, va excloure els partits nacionalistes catalans i basc. I va ser la monarquia, no va ser el camp de... No va ser el president de govern, va ser el camp d'estat. Vull dir que jo també faria...
En tot cas, senyors, pot passar per alguna via el diàleg en aquests moments?
Ha de passar.
Ha de passar,
però... Ha d'haver-hi diàleg, però el diàleg no és invocar el diàleg.
És fer-lo, és practicar-lo.
És practicar-lo, és a dir, és el mateix que el moviment, diu, una
dita
castellana, el moviment se demuestra andando, no diciendo que voy a andar, sino andando. És a dir, aquí tothom ha dit que s'ha de dialogar.
Sí, però ningú explica què.
El problema és que dialogar és una paraula sense... És buida de sentit, ara mateix. És a dir, tothom aboca el diàleg, però ningú sap què vol dir el diàleg. Què vol dir el diàleg?
El diàleg està previst, eh? El diàleg passa per l'activitat parlamentària. El diàleg ha de passar pels parlaments, pel Parlament Central i els parlaments autonòmics.
Evidentment, però això no...
O per aquesta reunió que demana el president Puigdemont.
Si el nostre Parlament no té les competències per poder dur a terme les polítiques que els catalans volen, per tant, el que hem de dialogar és amb el govern espanyol perquè ens permeti...
Volen, no, que alguns catalans volen.
No, que la majoria dels catalans volen.
Serà la majoria.
No, el referèndum, la majoria.
Perdoni.
No, però és que no és exactament així. Vull dir, el Parlament català té unes competències, vull dir, que són les que té. I el Parlament espanyol té unes competències que són les que té. I no sempre són coincidents. I, a més, vull dir, les competències de l'un no poden invadir les competències de l'altre. Mm-hmm. I el Parlament català el que no pot decidir són qüestions que afecten el conjunt, naturalment. Vull dir, com no podria ser que el Parlament de l'Estat doncs decidís sobre determinades qüestions que són d'exclusiva competència de les comunitats autònomes. I, per exemple, a Catalunya són moltíssimes aquestes competències, entre altres les de presons.
Sí, però és a dir, em sembla bastant evident que la competència de decidir el futur d'un poble i d'un conjunt d'un territori, si vol seguir pertanyent a una unitat política, en vol fer-ne una de nova, o en vol pertanyar a una altra diferent, és exclusivament d'aquell grup de persones...
Això serà segons digui el dret internacional, i el dret internacional ha deixat claríssim quins són els supòsits en què els pobles poden decidir el seu futur.
És a dir, les persones poden... Qualsevol persona pot decidir el seu futur. El que potser estem parlant és el dret d'autodeterminació que estem parlant.
El dret dels pobles.
Jo no puc decidir.
Perdoni, ens queda un minut i mig. Però, bueno, em sembla que el plantejament està clar amb la diferència a l'hora d'entendre això del dret a decidir.
Sí, un moment...
El dret a decidir no existeix, eh? Vull dir, a veure, perquè hi ha un dret natural, efectivament, que cadascú té el dret a decidir moltes coses personals.
Hi ha un reconeixement internacional sobre els pobles.
No està regulat, i qualsevol dret que no estigui regulat, això m'ho confirmarà el senyor Gai, efectivament no existeix. Vull dir, pot ser una aspiració,
doncs
però mentre que no hi ha una regulació, sí, però aquí s'està plantejant com si ja existeix.
Es pot reformar la Constitució per regular-lo, per exemple.
No, i s'ha de reformar la Constitució.
Doncs claríssim.
Una Constitució, miri, la Constitució alemana, quan es diu que aquí va ser posada sota els tanques, Alemanya estava invadida per quatre països militarment, amb els tanques als carrers alemanys. És la Constitució, la Carta Fundamental de Bonn. En aquells moments estava ocupada. Continua siguent vigent la Constitució alemana i ha servit després de la Unió d'Alemanya, de les dues Alemanyes. S'ha reformat moltes vegades. Un text constitucional o un text jurídic que no es reforma periclita i cristal·litza una societat. I això és el que és realment perillós.
Senyors, hem d'acabar, però Lluís Serra té l'última paraula.
El tema del diàleg, per exemple, Suárez va dialogar amb Tarradellas
i
no estava dins de la legalitat en aquell moment.
I amb Santiago Carrillo, molt
també,
difícil.
O també ETA, per exemple. Els governs han dialogat amb ETA. Uh-huh. No es pot dialogar en Catalunya en aquest sentit.
No, no, perdoni.
És que era...
No s'ha derogat. Aneta
s'ha derogat
Se li ha demanat que abandoni les armes.
Jo, com a, en el seu dia, com a magistrat del Tribunal Constitucional, vaig confirmar sentències duríssimes contra els cops d'estat d'aquest país, de generals, que tothom em deia i em pressionava, però si és el més demòcrata dels generals, és el més... Escolti'm, serà el més demòcrata dels